Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
D'octubre de 2015. Benvinguts a la segona edició de Taula per 5 a Ona Codinenca, un espai que un cop al mes pretén escoltar-vos, acostar-vos la política local i la política nacional des d'una perspectiva municipalista. Estrenaven aquest programa quan faltaven només dos dies pel 27 de setembre, amb la prèvia d'unes eleccions que es presentaven com a transcendentals pel futur de Catalunya. Avui en tornarem a parlar una mica per analitzar els resultats, però ens centrarem sobretot en els temes que es van tractar a l'últim ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, que es va fer el dia 3 d'octubre. Us dèiem també en l'últim programa que aquest espai es diu Taula per 5, perquè 5 seran les persones que, com a mínim, esperem complir aquest estudi en cada edició. I avui estem contents de dir que som 5. Això ho he dit fa una estona quan els 5 estaven confirmats. Ara ens en falta un que esperem que arribi de seguida. El menú d'aquesta taula per 5 d'avui té un aperitiu nacional amb el repàs del que va ser el 27S a Sant Feliu. Un primer plat en forma de variant i mobilitat i unes postres de colors. I ho deixem així per deixar la incògnita. I els 5 que som a taula seran la Mercè Serratacó, primera tinent d'alcalde en representació de Junts per Sant Feliu, el Joan Fontseré, portaveu de CiU a l'Ajuntament, el Pau Ibars, portaveu d'Esquerra, i l'Arnau Ramírez, portaveu del PSC, que és el que estem esperant que arribi. Tot plegat, conduït per una servidora, Gemma Permanyer, amb el suport tècnic d'en Joan Bernet, que és a una altra taula de taula de so. I ara sí, saludem-los els convidats. Mercè Serratacó, bona nit.
Hola, bona nit.
Joan Fontseré, bona nit.
Bona nit.
Pau Ibars, bona nit.
Bona nit.
I Arnau Ramírez, volíem començar felicitant-lo perquè serà un dels candidats que formaran la llista del PSC al Congrés dels Diputats en aquestes eleccions que es preveuen pel 20 de desembre, que sembla que aquí no ens volen deixar descansar i tothom ens... Seran les terceres eleccions que afrontem en poc temps. Per tant, bueno, avui mateix el PSC decidia l'ordre de la candidatura, avui mateix se sabia quina posició ocuparia l'Arnau Ramírez i em va dir, fins i tot podeu tenir el privilegi de saber-ho en directe perquè s'estarà decidint quan estiguem fent el programa. Per tant, Arnau, si ens estàs sentint pel 107.2 de la FM, t'estem esperant aquí a Ona Codinenca. I ara sí, entrem en matèria, abans és el que dèiem a la introducció, abans d'entrar amb el ple d'aquest dia 3 d'octubre, ple llarg, 3 hores i mitja. Intentarem sintetitzar el que vau parlar al llarg d'aquestes 3 hores i mitja amb només una hora de ràdio. Però abans d'entrar en matèria, a mi m'agradaria que féssiu una mica de valoració del que va ser aquest 27 de setembre, tant a nivell nacional com aquí a Sant Feliu. Si us sembla, començarem per tu, Mercè, després el Joan, després el Pau i després l'Arnau. Dic que junts a l'altre programa no va venir ningú perquè vosaltres no teniu... una opinió homogènia, no? Perquè sou gent de diferents partits o de diferents sensibilitats. Si vols opinar a títol personal o a títol de Junts, fes-ho. Si prefereixes no fer-ho, estàs en el teu dret.
Bé, bona nit. En principi, mira, a mi no em sap gens de greu donar la meva opinió del tema i sí, és cert que el nostre grup és un grup que hi ha moltíssimes diferències, que hi ha gent de tot, gent més a favor d'una cosa, gent a favor d'una altra. Però a mi a nivell personal em sembla que el 27S va ser un dia important, va quedar bastant clar què opina la gent, què vol la gent, i a mi personalment a mi em fa molta il·lusió i estic molt contenta del resultat, diguin el que diguin alguns mitjans que volen fer veure que el que ha sigut no és i que les coses blanques són negres, doncs bé, jo sóc molt optimista de mena, ho veig tot molt bé i estic molt contenta, o sigui que per mi va ser un molt bon resultat.
Joan Fontseré.
Doncs bé, jo crec que una gran jornada a nivell local, jo crec que va més enllà de que tot va transcorrer amb normalitat i que vam poder gaudir d'una manera compartida aquesta vegada amb en el cas personal, amb diferents formacions polítiques, tots amb un mateix objectiu, cosa que estic d'acord amb la Mercè, és un plaer poder-ho viure, i no només això, sinó també el resultat. Crec que va ser un resultat incontestable. A nivell local es va definir molt clarament quin era el posicionament, perquè aquesta vegada sí, de manera molt clara i molt concisa, hi havia un objectiu d'obtenir un mandat, i aquest, la part que ens tocava a Sant Feliu, jo crec que va ser contestat de manera molt, molt contundent, no? Per tant, una molt bona oportunitat per defensar allò que fa temps que estem intentant tirar endavant, tots amb diferents perspectives, però amb un comú objectiu, i d'acord també amb la Mercè, que deia que tot i que es fan sempre els resultats electorals, sempre tenen visions polièdriques, en aquest sentit crec que és cert, hi ha diferents lectures, però és evident que cap de les lectures és tan sòlida com la lectura que es pot fer des de la posició que, en aquest cas, nosaltres defensàvem amb la llista de Junts pel Sí.
Pau Ibars.
Bé, nosaltres celebrem d'entrada l'alta participació que va haver-hi, que va ser espectacular. Vull dir, ja va ser rècord a les passades, i aquesta vegada doncs, es va tornar a rebentar el rècord. I realment doncs, ens hem de felicitar tots, perquè quan hi ha una participació baixa sempre es critica. No? Doncs, quan la participació és la més alta que hi ha hagut mai, felicitem-nos perquè la gent, malgrat tot el xou mediàtic i tot el... No? Tota la vassallamenta informativa, doncs, la gent vol dir la seva, i al final doncs, ho fa votant com no pot ser d'altra manera. I una de les reflexions que feia passat el 27S, no? És que una mica, així com la lectura que vam fer les passades, doncs, quan el Mas ens reclamava, diguem-ne, aquella suposada majoria absoluta que volia per fer, no? Per fer el nou país de la pesca, i una mica els ciutadans van dir, bé, sí, no? Vull dir, fem-ho, però fem-ho, si se'm permet així, amb Esquerra, no? I allò proporcionalment doncs, amb escons no va tenir la majoria, però en el global dels escons independentistes del Parlament doncs, la posició independentista augmentava en pes. Doncs ara és una mica el mateix, el pas que les tornes s'han canviat una mica, i el que fins ara era Esquerra, doncs ara potser és la CUP, no? Vull dir, estem molt contents perquè evidentment doncs, hi ha més vots independentistes que mai. Hi ha una majoria d'escons del Parlament que vol la independència i que té el mandat democràtic que tant ens reclamaven, no? Doncs a nivell europeu per fer un nou país, i esperem que surti bé, evidentment. L'última lectura que feia més a nivell local és que, doncs, que algun argument que es donava des del govern en el sentit de que com que som un govern que majoria absoluta, som un govern plural, tenim moltes visions, doncs no ens mullem en temes nacionals, no? Doncs ha quedat clar que la majoria, aquest 60, no, que hi ha un 60%, em sembla, 59, 60% de codinencs i codinenques, doncs van votar opcions independentistes, per tant, no em val aquest argument, diguem-ne.
I ara sí, Arnau Ramírez ha arribat mentre estava responent la Mercè, la primera pregunta. El que hem preguntat és una mica de valoració dels resultats del 27S, suposo que ho has deduït per les respostes.
Sí, bueno,
bona nit.
Abans de res, hi ha notícia o no hi ha notícia?
Ara li preguntarem.
Hem dit que no podíem acabar el programa d'avui si no ens deies...
Amb quin número vas?
Quin número vas a la llista,
l'única notícia que de moment sé és que la cosa va per llarga.
No.
Ara tenim encara, mira, són les 9:10, per tant tenim 50 minuts perquè decideixin amb quin número vas. No cal que ens els diguin tots, només el teu.
Tu tinc els
jo també 5.
Tu deixes el mòbil sobre la taula per si de cas.
Per si de cas. Bueno, doncs, tornant una mica al tema, no? Doncs sí que és cert que jo faré una mica el que vinc fent habitualment, que és d'ovella negra. No estic d'acord en que els resultats del 27 de setembre siguin tan clars. Jo crec que sí que hi ha missatges clars, però que el resultat global no és tan clar. Perquè si fos tan clar, no haguéssim entrat en aquest altre bucle permanent de si ha guanyat els uns, els altres, que si vots, que si escons, que si aquí, que si allà. El que sí ens diu el 27 de setembre és que hi ha molta gent a Catalunya, moltíssima gent, que vol un canvi i que d'aquests, molts, no una majoria, però sí un nombre de catalans molt, molt gran, vol la independència del país. Jo crec que això sí que és bastant evident, no? Aleshores, cadascú interpreta els resultats una mica en funció de com li interessa o de la seva visió. Jo el que veig sobre aquests resultats és que el president Mas va demanar, no sol, però ell va demanar liderar doncs, una altra vegada una gran majoria doncs, per començar això, un nou país, i de moment no té majoria ni per ser investit president, no? Aleshores, jo crec que èpica a part, emocions a part, jo sé que és un debat doncs, que mou moltes emocions, que toca el cor de moltes persones, jo això en soc conscient, no? A mi altres coses també em toquen la fibra i per tant a vegades em costa més debatre serenament sobre aquestes. Però jo crec que a vegades hauríem de ser tots plegats una mica més realistes i veure que no hi ha un resultat tan, tan clar, que tenim el país, el que fa la independència, sí o no, dividit en dos blocs. A mi m'és igual si un té 49 i l'altre 51, si no, dividit en dos blocs. I això doncs, bueno, ens hauria de fer tots relaxar-nos una mica segurament i seure a parlar. I pel que fa als resultats a Sant Feliu, és evident, no? Vull dir, a Sant Feliu hi ha una majoria de gent que molt gran, és bestial, que va votar doncs, per opcions clarament independentistes, un gairebé un 70%, igual que fa 3 anys, exactament igual. Jo crec que l'alta participació que tots celebrem doncs, bueno, ha estat evident doncs, durant el dia, durant la jornada, quan anàvem veient aquestes dades tan bèsties a Catalunya i també a Sant Feliu, especulàvem, no? S'haurà mobilitzat més els uns, els altres. Jo crec que els independentistes estaven, o estàveu clarament mobilitzats després de totes les accions i activitats que heu dut a terme, no? La gent no independentista, doncs aquí ja és on hi havia el dubte. Jo crec que s'han mobilitzat els uns i els altres. Jo, francament, doncs, per exemple, pel que fa als resultats del PSC a Sant Feliu, és un 7% del vot, és una cosa molt minoritària, però tot i així jo m'esperava, i a les meves porres en nombres absoluts, m'esperava uns resultats encara més baixos. No? Aleshores, crec que la gent no independentista també es va mobilitzar i que en aquest cas doncs, s'ha vist que més o menys seria un 30% dels votants aquí a Sant Feliu de Codines, que en comparació amb el 70% és una clara minoria, però que existim, que també estem aquí i que també mereixen doncs, ser representats per les seves institucions.
El Pau demanava rèplica, per tant, endavant.
Sí, una mica només quan comentaves aquest, sobre el fet que el resultat sigui incontestable o no, hi ha una reflexió que feia a la gent que em plantejava aquesta qüestió, és, però, o sigui, estem d'acord que, o sigui, primer, estem d'acord que no era un referèndum, també estem d'acord que tots comptem vots, també, no? Però estem d'acord que un 50 més un vot significa guanyar un referèndum i significa poder canviar les coses o no.
Bé, aquí no és tan, és que jo crec que les coses no acostumen a ser tan simples, no? O sigui, tenim en política comparada tenim referèndums de tota mena per escollir coses de tota mena, molt rellevants, molt poc rellevants, estatals, locals, autonòmiques, regionals. Hi ha referèndums que s'exigeix un tant percent de participació perquè el seu resultat sigui vàlid, hi ha hagut referèndums que no, hi ha hagut referèndums que s'exigeix un tant percent d'aprovació que no és ni el 50 ni el 60, sinó que és més. Aleshores, no tot és tan simple. No? Jo no sé si... Jo abans comentava, a mi m'és igual a la pràctica que siguin uns el 49 i els altres el 51, m'és igual si jo estic amb un o amb els altres, vull dir, crec que tenim el país dividit igualment. Aleshores, el 50 més un vot, home, depèn de per què poder estar bé, però a mi per temes de tanta rellevància no m'està especialment bé. I només una, ja acabo, només una dada, no? Per reformar, per exemple, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que és l'actual marc legal, fan falta 90 diputats dels 135 del Parlament, no? Per proclamar la independència de Catalunya de forma unilateral, etcètera, etcètera, no? Com a mínim. No sé, és una reflexió que jo també em faig i que llenço, no? Que deixo sobre la taula.
Bé, jo crec que són masses diputats per reformar l'Estatut, en tot cas. Doncs.
En qualsevol cas, altres vegades per reformar la Constitució només fa falta que es posin d'acord els dos grans partits polítics un mes d'agost i la reformen, quan en canvi es planteja fer-ho altres visionats des d'aquí i sembla ser que és intocable. Això és a criteri de cadascú en el moment que toca. Sembla ser que ara estem fent equilibris quan a vegades no s'arriba ni a fer equilibris, ja s'executa directament.
Mercè.
No, jo només volia fer un petit comentari, que a mi em té sorpresa, des del 27S, que resulta que segons qui fa la lectura parlem com si fos un plebiscit, un referèndum. Segons qui fa la lectura són eleccions normals i corrents. A veure, si no deixen fer un plebiscit perquè no el deixen fer, doncs no fem mai la lectura de que els resultats són en clau de plebiscit, perquè llavors això no porta enlloc. Vale? Sí, no, jo, clar, la gent no responia a un sí o un no. La gent va haver de respondre... Sí, et dono suport al que estàs dient. O sigui, jo crec que realment la gent no va poder fer un sí o un no. Per tant, els resultats, evidentment, és molt més difícil de poder valorar si hi havia més o menys gent. Però el que jo tinc clar és que jo almenys he vist en els diaris lectures de coses que a mi m'han semblat incorrectes.
També era una costellada, Mercè, també era una costellada del 9-N i eren urnes de cartró i...
Sí, com ha acabat el tema, eh?
Estem jutjant tot un...
Però em refereixo que segons com resulta que fem la lectura, no, això és un plebiscit i no donem el 50%. I segons com resulta que no és un plebiscit. Bueno, no sé, jo em sembla que potser que ens hauríem de posar una miqueta tots d'acord.
Pau, tenies
algú
a dir?
Jo sóc...
Però això, que només feia aquesta, o sigui, aquesta comparació per saber si en el cas de l'Arnau doncs, acceptava que una majoria simple en aquest cas doncs, era vàlida.
Mm. Jo, sobre una frase només sobre el tema del plebiscit, és que jo crec que previ a la convocatòria, aquestes eleccions es van anunciar amb molt temps, no sé si 7 o 8 mesos abans, no? I es van plantejar com un plebiscit. I els que no som independentistes, i els nostres partits polítics, per entendre's, més o menys ho demanen, no, això no serà plebiscit, seran les eleccions autonòmiques normals i corrents. Més o menys van així. Però van anar passant el temps. I el debat mediàtic, el relat sobre si les eleccions eren o no eren plebiscitàries, crec que està clar que l'heu guanyat els independentistes i que fins i tot... El lema del PSC quin era, per exemple? Una Catalunya millor en una Espanya diferent. Era clarament plebiscitari aquest lema, no? Aleshores, els no independentistes en general ens vam baixar, diguéssim, al terreny del plebiscit. Després els resultats cadascú...
Sí, fins i tot els de Madrid s'ho van creure. L'última setmana van fer més campanyes que nosaltres.
Sí, tant.
Que
encara n'estan fent, han enllaçat una amb l'altra ja.
Sí, sí, ara ja.
Doncs tanquem aquí el bloc 27S abans d'obrir el 20D, abans que l'Arnau ens digui de quin número va. No deixem per això el tema nacional. La setmana passada es van fer...
Perdona, Gemma, una cosa. Jo crec que té molt de mèrit, independentment del número, crec, i em sembla que no m'equivoco, que és el primer Sant Feliuenc que anirà a unes... eleccions, ho hem contrastat, això no?
Si no ho sap la gent, precisament, algú
jo
així...
Jo diria que sí que és el primer.
No, això és un...
No m'ha donat temps a
assimilar-ho.
No hi ha una segona oportunitat de causar una bona primera impressió. O sigui, ningú te'l traurà, aquest rècord, ja. Escolta, sí. Si el primer Sant Feliuenc que va a unes llistes...
Sí, el número que sigui, estaré molt content.
Pot ser el primer i l'últim, també, segons com vagi tot, eh? Està molt bé. No, per res, perquè canvia l'escenari, esperem, no?
Doncs mira...
Aquí m'heu posat un repte i al mateix temps us llenço la falca. El proper programa serà el 20N... o més del 20D, llavors em comprometo a certificar del tot si l'Arnau és el primer Sant Feliuenc que va amb unes llistes del Congrés o no.
El Joan Barret diu poder el Toni Verdaguer molt avall.
Poder el Toni Verdaguer molt avall.
Bueno, ho buscarem.
Ho buscarem i el que us dèiem, el 20N, que serà un mes abans del 20D, us ho fem saber.
Treballarem perquè sigui l'últim.
Molt bé, doncs, quan són les 9:20 aquí al 107.2 FM, ens allunyem una mica del tema nacional, però no el deixem del tot. La setmana passada vèiem com compareixien Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la imputació per la consulta del 9-N. Al ple es va aprovar una moció de suport a aquestes imputacions. Alguns de vosaltres, alguns a nivell personal, d'altres a nivell polític, doncs vam anar a les concentracions de suport que es van fer a la porta del jutjat. La meva pregunta és, si ha d'anar? Què s'ha de fer des dels ajuntaments davant d'aquestes imputacions? Sabem que el Pere Pladevall com a alcalde no hi era. Comencem. Mercè, Joan, Pau i Arnau.
Ni a nivell personal.
Ni a nivell personal, tampoc.
No, jo torno a estar amb el que he dit abans. El nostre partit, evidentment, doncs, és molt plural, és molt per Sant Feliu. I, per tant, doncs, és ben bé la meva opinió. La meva opinió molt personal. Jo crec que realment quan creus que les coses s'estan fent malament s'ha de poder dir, s'ha de dir. I a mi no em sap gens de greu que la gent vagi a donar suport, vale? Perquè crec que realment era un moment per, ja no per si estàs més o menys d'acord, és senzillament de que s'estan passant. Sí, des del meu punt de vista s'estan passant molt, estan imputant a la gent per algo que hauria de tenir tothom com molt assumit, perquè que t'acusin de ser demòcrata és una miqueta ximple. De veritat, jo ho veig així. I crec que realment no està malament que la gent hi hagi anat i crec que s'ha donat suport, tenint en compte, a més, que bueno, jo no he votat en ma vida el senyor Mas i, en canvi, crec que no s'estan portant ben bé ell. Vale? Per tant, jo no hi vaig poder anar per un altre tema, però realment jo hi hauria anat perfectament. Penso que sí, que s'ha donat suport i que la gent... Ja tenim edat i majoria d'edat suficient políticament parlant com per expressar les nostres opinions i que ningú s'ha de sentir ofès perquè anem allà davant. Que jo sàpiga que ningú va fer res que no s'hagués de fer. I estaven allà, donaven suport i ja està. Vale? I penso que està molt bé que la gent pugui anar a recolzar en els seus caps quan creu que no se'ls tracta com s'ha de tractar la gent.
Joan?
No només crec que s'hi ha d'anar, sinó que hi vam anar. Vam anar... Tenia possibilitat, disponibilitat, tot i que era molt d'hora al dematí, però vaig anar al Parlament i del Parlament vam pujar amb un grup en el qual doncs, ostres, jo a mi em va arribar a emocionar fins al punt que vaig equiparar-ho amb el dia que es va anunciar el tema de la votació del 9N. Per què? Aquests darrers anys la política local m'ha permès conèixer diferents alcaldes, regidors, representants del món local. Jo crec que realment per qualsevol tema, quan ajuntes sensibilitats amb el món local, contrastes experiències, és quan fas allò de sentir la primera línia de... que jo sempre he dit que nosaltres a Sant Feliu no fem política, fem municipalisme, no? I que és quan sents aquest municipalisme. I el fet de veure allà tots aquests coneguts, amics, amb la vara, representant el món local d'aquesta manera tan real, no? tan gràfica, tan plàstica, independentment de que les persones que anàvem a donar recolzaments fossin uns o uns altres, anant, vam quedar amb el Pau i quan tornàvem dels jutjats ens vam trobar amb tota l'avinguda buida i nosaltres passàvem i la gent ens aplaudia i vaig viure un dels moments més emocionants de tots els anys que porto dedicat a la política local i és, de cop i volta sentim d'on sou, d'on sou? I vam dir, Sant Feliu. I gent que no ens coneixia de res diuen, visca Sant Feliu. I en aquell moment sento, Pau, Pau! En girem i era el pare del Pau amb unes llàgrimes com cigrons. O sigui, emocionadíssim. O sigui, jo, veure aquell... Ah, evidentment, es va enfondre amb una abraçada brutal pare i fill, i dius, o sigui, és que puguis arribar a destilar aquesta emoció i compartir-la amb el teu pare allà entre tanta gent. O sigui, jo per mi va ser un moment que li vaig dir, no, Pau, ja només per això val la pena tots els 4 anys que passarem d'angoixes i patiments i sofriments i alegries també a l'Ajuntament. Crec que hi havíem de ser per representar el que representem. Teníem una responsabilitat i així crec, igual que la Mercè, hem de manifestar allò que no es fa bé, sigui qui sigui el que estigui davant. I en aquest sentit també compartir amb gent coneguda del món local i més del Vallès Oriental, no? Poder veure com tens un territori trebat i tens una relació amb tota una sèrie de gent que et fa fort, jo crec que no només s'ha de fer, sinó que a més ho vam fer-ho.
Pau?
Ara què haig de dir jo? Després d'això. No, evidentment, doncs molt, molt contents de ser-hi, jo crec que havíem de ser-hi. Una mica també perquè quan es reclama doncs, que allò que es fa a l'Ajuntament, no? O que allò que es fa durant el ple o allò que s'aprova durant el ple, doncs realment tingui una translació en fets i no només en bones voluntats i en bones paraules, doncs sigui així en tots els aspectes i en aquest també. Per tant, doncs, ja que vam donar suport en el ple doncs, als imputats, doncs també donar-los suport físicament allà. Jo vaig trobar a faltar la vara de Sant Feliu de Codines, la vara de l'alcalde de Sant Feliu de Codines, crec que si, vull dir, també entenc que ell doncs no li vingués de gust o no li sortís a anar-hi, jo crec que hauria, segur que hauríem trobat alguna o algun tinent d'alcalde més que disposat a baixar amb la vara per delegació del Pere i anar tots plegats doncs, a donar suport al president. Jo crec que hauríem trobat i que és una llàstima que no hi fos, però bé, trobarem altres moments per aclarir aquest tema. I com, doncs, bueno, com a experiència personal, evidentment, com ha dit el Joan, doncs, molt contents d'estar allà, encara que fos això, en el meu cas, a compte d'hores de vacances o del que fos, eh? Però doncs, d'estar allà, de comentar el tema amb altres regidors i alcaldes doncs, que ens coneixem de tot el Baix Oriental i de tot Catalunya, i jo crec que havíem de ser-hi, ja està, no hi ha més.
Arnau. Veiem bé. Que mira el mòbil, tu quan tinguis el número, que canta'l, eh? Sí,
parem el debat, eh?
Però
parem
no, però no. Comencem un debat nou, eh?
No em voldria despistar. Aviam, jo mateix i també en un partit, el que pensem sobre la imputació del president i de l'exvicepresidenta i de la consellera amb aquest tema és que no s'hauria d'haver portat mai en cap cas a la justícia una qüestió que s'ha de resoldre fent política i parlant doncs, la gent que està en política i que representa els ciutadans. És evident que el govern de l'Estat, en aquest cas sí, no en d'altres, però en aquest cas sí, va fer servir els fiscals, va apretar els fiscals doncs, perquè això sigués judicialitzat. Això és evident. No ho és amb d'altres casos denunciats a Torredembarra. A partir d'aquí, quan això es porta a un jutge, el jutge decidirà. I ens pot agradar més o ens pot agradar menys aquest o altres casos, però el jutge decidirà. Per tant, res a dir. Sobre la manifestació o concentració de suport davant del tribunal, doncs jo no ni vaig anar ni hi hagués anat mai, però a mi em sembla fantàstic, no em sembla cap pressió, em sembla una manera doncs, de no deixar sol algú amb el qual doncs, defensa alguna cosa que tu també defenses. Jo no la defenso, però em sembla fantàstic doncs, que es fes aquesta concentració o les que s'haguessin de fer o la que es va fer a la plaça de Sant Feliu, que no sé si aquell dia...
El dia abans,
oi? Bueno, jo no hi vaig anar, però a mi em va semblar fantàstic que hi hagués gent que hi anés, no? Vull dir, estan defensant el que creuen i a mi m'agrada també poder defensar el que jo crec. Ara bé, dit això, i sé que és delicat, doncs, perquè amb la mateixa intervenció del Joan, per exemple, hem vist que és una cosa que el que deia jo abans, que toca el cor, que arriba al cor de les persones, que mou sentiments, que mou passions, i a vegades debatre sobre passions i no sobre raons és molt difícil, i portar-li la contrària a algú que acaba d'expressar aquesta passió pot ser fins i tot delicat, no? Però tot i així crec
que... Pot ser que vulguis, no tallis.
No, sabeu que no em tallo, però enteneu-me el que vull dir, que aquest debat es converteix en algo caòtic i en una bronca entre dos grans blocs, quan els sentiments i després els que et venen els aguafiestes s'acaben barrejant. Amb més serenitat doncs segur que ens entenem una mica més. A mi a vegades em costa també.
Demanava la paraula.
Sí, només això que comentaves de les manifestacions, dic que, a més, s'ha fet com un rebombori amb tot el que es va muntar, perquè segurament mai hi havia hagut una manifestació tan gran a les portes dels jutjats i tal, però no havia sigut ni la primera ni serà l'última. Perquè al final, vull dir, si hi ha altres històries, d'altres casos...
El Viola ho va fer, també.
Clar, vull dir, segur que hi ha gent, evidentment no amb aquest grau, no? I no amb alcaldes i això, però segur que hi ha, vull dir, cadascú va allà manifestar-se i a donar suport al que creu que és la seva causa, no? I que...
No sé si hi havia manifestacions de suport avui i al Vendrell.
450 alcaldes, segurament no, que són els que van comptar
no.
Aquest dia. Doncs, en punt 9:45 del vespre, seguim aquí, a una codinenca, al 107.2 de la FM, aquesta taula per 5, en què havíem d'analitzar aquest ple del 3 d'octubre, que va durar 3 hores i mitja, ens en queda mitja, per tant, us demano que siguem bastant sintètics. Com dèiem, anem-hi de cap. El punt que va portar més controvèrsia, que de fet era una moció presentada pel grup de Convergència i Unió, sobre la plaça Doctor Robert, que el ple la va rebutjar, si us sembla, escoltem un breu tall del Raimon Viaplana en què exposava part d'aquesta moció.
Demanar al Secretariat General d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i al director general de Carreteres una reunió amb tots els grups municipals per a concretar les mesures a executar, així com el calendari de la mateixa execució. Segon, comunicar als veïns de la C-59 i la plaça del Doctor Robert el Centre Excursionista i el col·lectiu de Xinoxano, mitjançant una reunió oberta al Centre Cívic amb tots els grups municipals, la proposta del Servei Català de Trànsit i els acords presos amb aquesta moció i amb les reunions posteriors amb el departament.
Aquí la pregunta seria, en el cas de la Mercè, representant de Junts per Sant Feliu de Codines, que sou qui va rebutjar aquesta moció, doncs, per què aquest rebuig i què s'està fent en aquesta zona? I en el cas vostre, doncs, quina opinió teniu? Comencem per Mercè Serratacó.
No, de fet ja es va explicar perquè, o sigui, la proposta en principi partia d'un projecte del 2006 que ja va quedar obsolet en el seu moment, que ja hi ha hagut modificacions i que en principi creiem que no ens havíem d'agafar amb una cosa que ja havia, entre cometes, passat a la història. En principi entenem això. Les mesures que proposaven, no semblaven massa adients. Sabem que hi ha problemes quan és una carretera, sabem, en fi, perquè s'ha fet d'altres gestions i estem amb això. Per tant, en el ple ja ho va explicar molt bé l'alcalde, doncs d'això, de que no es podien fer una sèrie d'actuacions que se'ns demanaven.
Per qui no estigués en el ple?
Per qui no estigués en el ple, una de les coses que es va demanar era que es posés, plataformes a la carretera perquè no hi hagués tant de trànsit. Es demanava també doncs, que quedessin protegits coses perquè hi ha molts camions i que els camions no passessin pel mig. Però clar, hi ha coses que és evident que no es poden fer, vull dir, si no hi ha una variant. Vale? El dia que hi hagi la variant no tindrem el problema dels camions pel mig, no tindrem els problemes de tant trànsit i la variant ha de fer el seu curs i estan en això. Vull dir que no sé massa què més explicar perquè ho hem explicat moltes vegades. Vull dir que... En principi es va dir que no doncs, en això, perquè era un projecte del 2006 i que ja estava obsolet.
Joan.
No sé quina part ens vam perdre el ple, però jo crec que la moció no demanava això, sinó que la moció demanava una altra cosa. Demanava una reunió de tots els grups municipals amb el secretari general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat. I tanmateix, una reunió exposant quin hagués estat el resultat d'aquesta reunió i la calendarització de les conclusions tretes en aquesta reunió cap als veïns, perquè creiem, sens dubte, que la C-59 té una situació molt complicada. Hi ha tota una qüestió de trànsit pesat que hem de regular i el que volíem nosaltres era anar a veure la màxima autoritat en aquest sentit. Proposàvem d'anar-hi tots els grups polítics perquè entenem que és una manera de representar tot el poble, perquè tots estem d'acord amb que aquesta situació no es pot seguir tolerant, però es va votar en contra anar a fer una reunió tots els grups amb el secretari general de Transports i Mobilitat de la Generalitat. Per tant, a més ho va deixar-ho molt clar, el govern és qui fa la gestió, se li encarrega la gestió i és qui es responsabilitza i ja es parla amb el director general de carreteres, no amb el secretari general. Nosaltres el que sol·licitàvem era anar un pas més i demanar una reunió per poder seguir manifestant i de manera molt més contundent de la veu de tots els grups que aquesta solució s'ha de... aquesta situació s'ha de buscar una solució d'immediat.
Pau Ibarz.
Bé, Esquerra Republicana, després de tota una mica de rèplica contra rèplica que va haver-hi al ple, vam demanar la paraula com fem normalment per justificar la necessitat del vot i una mica anava referit a el que ara apuntava el Joan al final, que és que al final la moció demanava fer una reunió amb tots els grups per anar a parlar amb ells. Vull dir, i contra això és que no, era impossible que estiguéssim en contra. O sigui, contra el concepte, anem a demanar una reunió amb aquesta gent per parlar sobre quines mesures fem. Però, a més, sí que en el pròleg o en la presentació de la moció es feia referència a aquest projecte, però al final també es deixava obert a dir, bueno, anem a parlar i les mesures que ens diguin que poden fer o que podem fer, doncs quan i com les fem. I vam dir, contra això, doncs, no podem estar en contra, per tant, votem a favor. I una reflexió que sí que també voldria fer és, al final, ens agafem molt el tema de la variant, però jo també pregunto, que és que la variant resoldrà molts problemes, però per què? Perquè per permetre que el poble sigui una selva al 100%, ja directament. O sigui, com que tindrem variant, ens permetrem la gran d'això de que tot sigui un caos i que puguem aparcar on vulguem i de que no hi hagi ordre. Jo crec que tampoc.
No ens cal la variant, ja el tenim ara,
això. Sí, però les prioritats que es donen ara a la carretera o als seus llocs de dir, no, mira, aquí som més severs o som més així perquè és la carretera. Però a sobre, quan tinguem la variant, ja no, ja serà com un carrer més.
I encara a sobre els cotxes.
Clar, dius, al final les solucions s'han de trobar i com que no, vull dir, només es plantejava anar a fer una reunió per trobar solucions, vam dir, és que contra això no es pot estar en contra.
Arnau.
Nosaltres sí que vam votar en contra perquè al final el que passa en els plens, amb aquest i amb molt d'altres temes, l'alcalde nostre té una habilitat que és que tu pots començar a fer una pregunta o portar una moció i es pot generar un debat de mitja hora en el qual acabes parlant de tot, menys del tema inicial d'aquella moció. Això no és casual, no passa perquè sí, o tampoc és una manera de ser, sinó una manera de fer. Aleshores, al final, acabes debatent sobre temes que no tenen res a veure amb un ple o amb una reunió amb qui sigui. Per tant, nosaltres vam votar que no, perquè al final el que votàvem que no era aquell caos de converses que es venen produint sempre que parlem de mobilitat. I jo crec que vaig dir alguna cosa semblant al ple, com que era com una mica feixuc, no?, parlar de temes tan seriosos i repetir-nos debats cada 2 o 3 mesos. Uns presenten unes propostes que els altres diuen que no es poden fer. Els altres han parlat amb el director general i els uns amb el director super, super general. I acabes el debat després de mitja hora o una hora feixuga, amb molts tuits graciosos per les xarxes, però sense saber què fem bé i què fem malament o què anirem a fer. I dit això, fet aquesta reflexió sobre el tema concret, jo sí que crec que el pas de la C-59 pel centre de Sant Feliu té diversos punts que són molt complexos i aquest és un d'ells. I sí que és cert que no podem esperar o deixar-ho tot a quan vingui la variant, però també és cert que això està planificat. Això, tal com es va explicar el ple, i forma part del projecte de la llei de barris i en el seu moment tindrà el seu finançament i està estudiat amb els seus informes i és una cosa sèria i no és un dibuixet. Aleshores, igual que diem una cosa, diem l'altra, i en aquest sentit jo vaig votar en representació del meu grup en contra per aquest motiu en concret.
La Mercè havia demanat rèplica.
Sí, no, només volia dir que el fet que algun dia hi hagi la variant no pressuposa que la carretera actual sigui que en 60 ni molt menys. Que es pretén és fer les coses una mica bé, però, a veure, el que és evident és que el parc mòbil de Sant Feliu l'hem doblat en pocs anys i els carrers són els mateixos. És evident que les carreteres van molt més plenes del que anaven temps enrere i dona molts problemes. I és evident també de que s'estan fent coses. O sigui, a veure, que no tot es pugui fer de seguida i tot sigui perfecte, això és evident que és així. Però s'està intentant canviar coses i ara, no et sabria dir si era aquesta setmana o l'anterior, es va fer una reunió amb uns veïns d'allà a plaça El Rellotge per veure si podien donar la sortida al carrer de darrere, perquè si no la plaça talla i no hi ha manera de sortir i es parla de posar unes rampes. I és un projecte que en principi tinc entès, jo no hi era, però si m'ho han explicat, tinc entès que els veïns no els hi ha semblat malament. Per què generes això? Doncs, perquè allà hi ha un lloc que, com que hi ha cotxes que es posen a sobre la serra, perquè si no és impossible carregar, descarregar o deixar el cotxe un moment perquè és així, doncs llavors no podies passar. Ara, si es fes les rampes, doncs podries passar per dalt a la plaça i solucionaries, evidentment, que no tot el problema de trànsit, però una part. Dic que sí que s'hi està treballant. S'està treballant fent coses, jo que sé, al final del carrer...
S'està treballant, Mercè, perdona, prioritzant l'aparcament damunt de la acera. O sigui,
pensem en
fer una rampa a uns graons, a una plaça, sí, que ja em sembla bé per la mobilitat, sí, però al mateix temps utilitzarem els cotxes a estar arrambats a la paret a la vorera de la carretera. És una qüestió de dir, em sembla bé la rampa, però no... com a conseqüència de deixar aparcar els cotxes damunt de la vorera. I després una altra cosa, tu dius que els veïns hi van estar-hi d'acord, jo sí que hi era i no em va donar aquesta sensació. Hi va haver-hi un comerciant que va dir, escolta, jo no vull deixar que em deixin el cotxe a les 8 hores de davant. Hi ha d'haver-hi una rotació amb els aparcaments. Si no, no serveix de res que deixem aparcar pels comerciants.
Però jo no parlo de si un comerciant, jo dic en general, els veïns...
A
mi el que m'ha arribat és diferent.
Nosaltres hi érem.
Jo et dic el que a mi m'ha arribat, que en principi... A veure, no dic que sigui un tema tancat, no ho està. No és un tema tancat, és una idea, s'està començant a fer. Vale, no s'està, que jo sàpiga, no estan encara fent...
No, perquè en aquest cas sí que era un esbós fet a mà, això que deies tornar
que sí,
abans.
Que sí.
En aquest cas que sí, que era una cosa feta a mà, però, que s'ha de fer...
Però dic que és un tema que s'hi està treballant, perquè realment, a veure, és un tema que ens preocupa, no només a vosaltres, a nosaltres, a tothom, ens preocupa.
Sí, sí, no, jo una mica...
Fer Sant Feliu fàcil i còmode a tots, això evidentment que ens preocupa a tots.
Sí, jo em referia, per exemple, a alguns arguments que es fan servir, que és de dir, bueno, els cotxes també està bé que aparquin sobre la vorera perquè així fan que els cotxes que circulen corrin menys. Llavors, si quan tinguem la variant, això ho apliquem a la carretera, doncs jo crec que no és la...
No, que passa que també hi ha zones... Però que hi ha zones que sabeu que és com bastant més complicat poder aparcar. I hi ha zones doncs, que com que és tan complicat i la gent, a veure, diguem-ho tot, la gent som còmodes, molt còmodes. I la gent, a veure, jo em sembla increïble que hi hagi gent que per fer 300 metres agafi el cotxe. I passa, i no m'ho estic inventant, vull dir, ho sabem tots, de gent que coneixem que viuen a 300 metres de la plaça i venen amb cotxe. Vale? Si la gent fa això, ho fem tots, ja no vull ser millor que ningú, vull dir, ho fem tots. Vull dir, si hi ha un lloc que hi ha un aparcament, resulta que, a veure, al costat de casa meva sabeu que hi ha un aparcament gran, la gent aparca sobre la serra a la plaça per no fer 50 metres a peu. És que no hi ha més.
És que si us hi deixem aparcar, és evident que hi ha parquing. Poguem aparcar no, a la plaça perquè has d'anar dintre.
Però em refereixo que si en els llocs... Si en els llocs que hi ha lloc per aparcar, la gent ja no aparca, imagina't un lloc com la carretera que no hi ha lloc per aparcar, perquè no n'hi ha. Doncs la gent acaba... Què fa? O puja en mitja sobre. Que no hauria de ser... No, clar que no hauria de ser. Vale? No, no hauria
si
de ser.
Si ho permetem, serà. Si no ho permetem, segur que no serà.
Però potser el tema és més d'anar-nos acostumant tots a deixar el cotxe allà on es pot i anar buscant aparcaments.
Però si el que estem fent, Mercè, és acostumar la gent a aparcar a tot arreu. Fixa't, fins al punt que ens arriba a condicionar l'obra en una plaça. O sigui, ens condiciona fer una rampa perquè els cotxes puguin estar arrambats a la paret i així les cadires de rodes i els cotxets puguin fer el pas per damunt de la plaça. Escolta, no seria millor evitar-nos la rampa i posar que no es pogués aparcar en aquell tram que són escassos 10 metres en lloc de fer una obra en una plaça amb una rampa?
I a quin tram proposaries, doncs?
Això li vaig comentar, en el Josep Vidal al dia de reunió, quan em vaig mirar el mapa, que ho expliquem perquè poder la gent estem aquí parlant.
És el que anava a dir. Demanava la paraula a l'Arnau, però abans de passar-li... Sí.
Te la segueixo, però torna-me-la.
Esteu parlant de la plaça del Rellotge, de que els cotxes puguin aparcar tant a la vora de la font com sigui possible. Correcte. I de que les escales que hi ha davant de casa...
A tocar el Figueres,
es converteixin en una mena de rampeta on hi puguin pujar els cotxets. Això ja no...
Sí, sí, ho va dir-ho. El projecte amb alçada era això, del 20%.
Llavors hi poden pujar els cotxets i les cadires de rodes si van amb motor o algú les empenya.
Sí. Hi ha pilones davant de l'antiga botiga d'animals, perquè ens entenguem, fins passar de l'escala petita, diguem-ne. Mm-hmm. I després, a partir d'allà, es permet
aparcar un altre cop.
Aparcar a sobre la vorera, clar. Jo li vaig dir al Josep, dic, Vidal, dic, si aquestes pilones en poses dos més, no cal rampa. I la gent passarà normal per la vorera. Però això va semblar que era una proposta que era endimoniada i que no, perquè feia tanta d'això els comerciants. Al final, hi ha una que va dir que no.
Un comerciant allà que va dir, escolta, jo he hagut de treure les bosses d'escombraria per la porta de darrere perquè no podia sortir ni del meu comerç. Diu, i a més, diu, jo com a comerciant sí que vull una zona de pàrquing rotatiu, però àgil. No vull que em col·loquin un cotxe allà 8 hores i no me'l treguin amb les 8 hores que jo tinc obert el meu comerç o més. Diu, perquè clar, això no em proporciona a mi més negoci. És més, diu, aquella persona ve, deixa el cotxe allà i se'n va a treballar. No consumeix en el meu comerç.
Arnau.
Sí, dues coses molt, molt ràpides. Una és posar en valor una mica que amb aquests temes tan complicats i amb un municipi com el que tenim, segueixin fent aquestes reunions i trobades veïnals, cosa que fa doncs, 8 anys com a mínim que havíem fet i que celebro que seguiu fent, perquè és molt important doncs, cada racó del poble, abans de remenar-lo, primer doncs, parlar-ho amb els veïns i segon buscar propostes creatives. perquè segurament els nostres racons no són racons estàndards, ni carrers estàndards, ni voreres amb tamanys estàndards. Aleshores, posar en valor doncs, que es segueixi fent aquesta feina de formigueta, que no ens permet segurament avançar tot tan ràpid com ens agradaria, però sí fer-ho en ferm i tan consensuadament amb els veïns i amb els comerciants com es pugui. Això no hauria de tapar doncs, que s'és excessivament permissiu amb els cotxes i que es permet aparcar sobre les voreres. Això una cosa no justifica l'altra ni la tapa. I només una frase. Comentava el Joan, abans que parlàveu vosaltres dos, Joan i Mercè, jo crec que la gent no aprèn o no aprenem sols a no aparcar sobre les voreres. Necessites certs incentius. I amb una anècdota amb dues frases. La meva parella, el Rubén, era de Mollet i ara ja viu a Sant Feliu des de fa uns mesos. I era una persona que s'horroritzava cada vegada que venia a Sant Feliu i veia cotxes per tot arreu. Li semblava un horror. Ara, que ja porto un temps vivint a Sant Feliu, a vegades li haig de dir Rubén, no aparquis aquí perquè és que sortirà amb el Facebook, saps què et vull dir? Vull dir, algú supercrític amb aquest tema. Espero que no m'escolti, veig que ja s'està acostumant a fer coses similars, no? Mm-hmm. Aleshores, vigilem de no entrar en un bucle que tots acabem fotent coses d'aquestes i sigui difícil sortir-ne per si sols.
Home, jo una cosa que ho ha dit en Joan i penso que seria potser una idea bona és que aquestes places que hi ha davant de la font, en lloc de ser un aparcament, vale, que fossin doncs, d'horari amb un rellotge i que la gent el respecti, per què no? Seria una manera que es pogués anar a comprar, que es pogués descarregar, que es pogués fer coses.
Sembla ser que hi ha un conflicte aquí d'aplicació de lleis. Això ho va dir-ho el Lluís. Però en el mateix moment s'ha de buscar altres solucions. No? Allà va sortir una que era treure aquell contenidor d'allà i col·locar-lo a un altre lloc. Sembla ser que és difícil. Però bueno, si al final estem disposats a fer una obra allà a la plaça d'una rampa, doncs probablement podríem buscar una mica de reclau en la mateixa plaça per poder-hi ficar aquell contenidor i aprofitar aquell espai fins al Figueres, excepte la plaça de discapacitats que existeix allà, de zona de càrrega i descàrrega, en la qual zona de càrrega i descàrrega vindria a ser això que dius tu, Mercè, sense tenir aquesta regulació horària pròpiament dita, però sí que és càrrega i descàrrega. No, és que no, és que resulta que després els turismes no podran ser contemplats. Escolta, però si som nosaltres els mateixos que se'ns diuen, si un dia passen els Mossos, ens poden dir què estem fent. Escolta, els Mossos passen, els tenim aparcats mig de la carretera i mig de la vorera i no ens diuen res. Doncs el que proposàvem allà era dir, és una bona solució i ho va dir-ho, jo crec que era la noia del Willys, em sembla que va dir, escolta, posa de càrrega i descàrrega aquest tros i així les furgonetes podran venir descarregant els comerços i, a més, podran venir els clients i d'això. I després hi ha una altra. Si tirem 15 metres més enllà, hi ha 1, 2, 3, 4, 5 places i si tirem 20 metres més enllà n'hi ha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, al Pla de l'Os. Entre can xocolater, ja, però clar, si no som capaços, agafant una mica el que deia la Mercè, de tenir un hàbit de caminar, el que has de fer és en aquelles places que siguin rotatives de cada mitja hora, de cada tres quarts. Cada hora a mi em sembla excessiu. Per anar a comprar a la botiga, ostres, una hora em sembla excessiu. Si realment necessitem més temps, escolta, doncs, no sé, busquem que potser sigui una hora. Però el que jo no tolero és que surto a les... O em costa tolerar, vaja. Surto a les 8 del matí i veig un cotxe aparcat davant de la caixa o davant d'un tros més avall o davant de Cantalet i arribo a les 8 del vespre i segueix havent-hi aquell mateix cotxe allà. Si això és una plaça rotativa que ha d'agilitzar la vida dels comerciants, ja em direu com ho fem. O aquell tio es passa de botiga en botiga totes les 12 hores del dia.
Que aleshores que parqui tranquil·lament.
No és el cas.
S'ha de controlar perquè sigui rotatiu.
Jo crec que hem d'anar aquí. Inclús jo vaig proposar el model aquest que hi ha en alguna de les ciutats de per aquí, els pobles de per aquí al voltant, que és la zona vermella, no? Però em van dir, no, és que la zona blava és de pagament i la zona vermella és amb control horari, com deia la Mercè. Dic, aleshores ja és el que estem fent ara, la nostra zona blava ja vindria a ser aquesta zona vermella. Estic d'acord, doncs no cal. Però ara, fem-la tota, la zona blava que tenim aquí a Sant Feliu, no la fem de pagament, perquè estic d'acord amb no fer-la de pagament, ara fem la rotativa de debò. de debò, i els aparcats a sobre la vorera, meitat calçada, ha de ser rotativa. O sigui, no pot ser que un cotxe estigui davant de la caixa o sigui, més de 40 minuts. És que em sembla una aberració.
Perquè, a més, l'argument que això fomenta el comerç...
se'n va que, o sigui, pel forat de l'aigüera.
Se'n va pel forat de l'aigüera des del moment en què són els...
El minut 41. Que, el minut
no,
41.
No, el minut 1, des del moment en què hi ha inclús comerciants que aparquen allà i se'n van a obrir el seu establiment. Vull dir que ja és... Bueno, no, ja
al cap de 10 com... minuts tornen a sortir perquè ja el tenen obert i s'emporten el cotxe.
O sigui que bàsicament el que ens faltaria és una miqueta de consciència cívica i fer-ho una miqueta més bé tots.
Però posar un criteri, Mercè. Si no,
no,
posem,
no, si és que jo estic d'acord amb el criteri.
Si no imposem un criteri, si sí. No imposem un criteri, i després hi ha un criteri amb aparcament, però hi ha un criteri previ, que és a qui donem prioritat. Està molt bé sempre la prioritat invertida que diem dels... però fixa't aquí, eh? Si estem fent una obra per donar prioritat als cotxes. Estem fent una obra per donar prioritat a l'aparcament dels cotxes a la vorera, quan la vorera és un espai dels vianants. O sigui, podem tenir prioritat invertida a tots els carrers de Sant Feliu.
De totes maneres, l'accés a la plaça ara mateix no pots baixar d'aquella plaça si no es tirant enrere. Vull dir que fer una rampa...
Que no és pels cotxes aquella rampa, eh?
No, que és per les persones. Però em refereixo que dones més mobilitat. Vull dir, tu arribes allà i si entres pel carrer de darrere fins a la plaça... Si vas amb un cotxet no surts de la plaça, has de tirar enrere. I ara si fem una rampa es pot sortir.
Però és que si vas per la vorera de la travessia sí. I carretera, és a peu pla, no has de fer ni pujada ni baixada.
Evidentment, però és una sortida d'aquella plaça, però, i em sembla bé, no em sembla
malament.
Però
és que el fet és, no qüestiono el que pugui estar bé aquella rampa. El que qüestiono és que la rampa aquesta surt com a conseqüència de deixar aparcar els cotxes a la vorera, amb la consegüent... inhabilitació de la vorera com a espai pels vianants i habilitació a la vorera com a espai pels cotxes. És aquí on jo dic que el criteri està mal estructurat.
Potser ara fent aquest projecte seria el moment oportú de tothom allò plantejar-se què s'hi vol fer exactament i com.
Jo
però decidir-ho entre tots i ben fet.
Jo el que dic és fem-hi el que tots decidim. Ara bé, abans decidim el criteri. La vorera de la carretera ha de ser pels cotxes o pels vianants? Ja està. Jo crec que aquest és el primer criteri que hem de decidir i a partir d'aquí després dirà, però és que clar, si fem que el criteri sigui posar els cotxes, o sigui, guardar la vorera, que per definició és espai dels peatons per aparcar-hi els cotxes, ja som al cap del carrer.
Bé, heu fet un esforç de síntesi bastant, bastant important perquè el ple va durar una hora i mitja, aquí portem 20 i escaig minuts. Havíem preparat altres temes, jo tenia 4 o 5 talls més del ple que evidentment no podrem posar perquè ens queden 6 minuts. Hem dit que acabaríem amb una nota de color, normalment els plens són avorrits. Aquí vam tenir un puntet divertit arrel d'una de les preguntes que es van fer al torn de pregs i preguntes. No la faré jo, sinó que la farà el Pau Ibars amb una de les preguntes del ple, amb aquest tall que es diu Pau Colors, perquè com que me n'he saltat tants, ja et dic, Joan, el tall concret que és i així no emboliquem la troca.
I una altra pregunta. Una casa que és el 20 i pico del carrer Roure Gros, allò que han recentment pintat la façana d'un color una mica especial, allò és correcte? Entra dintre de casc antic...
És
lila. Hi ha alguna espècie de carta de colors... Que
si fos casc antic, sí, però crec
no
que no
és casc antic.
Si fos casc antic, sí, però com que crec que no és casc antic, no. Si fos al meu carrer, sí, no podia ser lila. Però com que no és casc antic, evidentment, jo què sé, noi, és que clar... Oi?
Sí, en el que és el global del poble no hi ha una carta de colors que
el
es pugui aplicar.
Al casc antic, sí.
Només el casc antic.
Només el casc antic, allò que discutíem aquell dia del carrer Juncar... Allà sí. Allà ha de ser uns colors que recordin els tradicionals d'un poble. Marronosos, ocres... Però a lo que no és casc antic, vermells proliferen per aquí, oi?
I la pregunta, per acabar d'una manera distesa i breu, és, creieu que s'han de regular els colors de les façanes de les cases de Sant Feliu?
És que jo vull dir, demanava la paraula per al·lusions una mica per explicar també una mica... per què fem aquesta pregunta, perquè al final ja érem conscients de que hi ha un sector poble que és casc antic i que la cosa està regulada, el que no sabíem ben bé era si aquell carrer entrava dintre de casc antic o no, però en tot cas el que creiem és que s'ha d'aprofitar o s'hauria hagut d'aprofitar l'ocasió de tres majories absolutes consecutives que, doncs, perquè ja que diguem-ne, doncs, semblaria que seria més fàcil Tot i que en tot cas doncs, creiem que és una cosa que s'hauria de comptar evidentment doncs, amb tots els regidors de la corporació, doncs de fer un pla urbanístic general del poble i que ens serveixi per ordenar aquestes coses. Més enllà de si una casa és lila, carbassa o del color que sigui. Vull dir, crec que les coses han de tenir un sentit comú, un to una mica semblant, no? Vull dir, jo crec que vas per pobles, per altres pobles, i és que ni se't passa pel cap que puguis veure una casa de cert to, perquè ja veus que es entona. I unes totes són blanques i unes totes són de pedra, o com sigui, doncs, trobar, segurament aquí no cal trobar només un sol color o una sola manera, perquè hi ha obra vista, hi ha arrebossat, hi ha de tot, però sí que pots trobar una gamma que no faci aquest mal d'ull segons com.
Mercè, Joan...
Amb tot el respecte per la persona que vol pintar el seu comerç del seu color, eh?
Mercè, Joan i Arnau.
Bé, en principi em sembla que, si no recordo malament, l'alcalde ens va explicar que per poder fer això, per fer la normativa, s'havia de modificar, s'havien de fer les normes urbanístiques i això comportava un faenon. O sigui, explicat així.
Sí, però clar, si no es fa mai, si no es comença a fer mai, no
el que passa que pel motiu que sigui, fins ara doncs no s'ha fet. I aquí sí que ja no puc entrar perquè jo no hi era. L'Arnau podria ser que ens ho pot explicar una mica, però en principi el que va contestar l'alcalde era això. I també t'haig de dir que a mi tampoc m'agraden els colors cantons ni que un pinti a ratlles i l'altre a quadres, perquè no em sembla que faci bonic. Vale? A mi m'agraden les coses harmonioses, però clar, els criteris és una mica difícil.
Es diuen, els castellans diuen sobre gustos colores, no? Però bueno, sí, més enllà d'aquí i prenent una mica l'exemple de la Mercè, l'altre dia veia una foto de casa de la plaça i de casa teva de fa 150 anys i era, molt, molt antiga i la vaig trobar, 150 anys no, però hi havia el cafè de baix encara i la plaça no era ni urbanitzada, no? I era preciosa aquella casa i tu la vas recuperar i la vas deixar impecable. Escolta, això és una qüestió de gustos, de criteri, però clar, si no som capaços, i ara deixem fer d'Arnau, torno allà, si no som capaços de decidir si la vorera és pels vianants o pels cotxes, què coi hem de ser capaços de que la paret ha de ser rosa o blava?
Arnau?
No, jo, sobre la necessitat d'un nou pla urbanístic, jo crec que serà evident. De fet, jo em vaig gairebé mig comprometre durant el primer acte de la campanya, de la campanya electoral en el nostre cas, i després vam fer com... no sé si un pas enrere o un... Bueno, per les següents, en tot cas, perquè certament, després d'estudiar, doncs, segueixen haver-hi alguns plans parcials pendents de desenvolupar i segurament en finalitzar-los serà el moment d'obrir el meló del pla urbanístic i fer-ho entre tots i també com sapiguem. I sobre els colors, molt ràpidament, després va generar més debat, que si la meitat de les façanes,
sí,
que si no...
Sí.
Jo estic, no estic a favor de les aberracions, però jo vaig ser dels que vaig dir que... En fi,
que et semblava bé, ho vas dir.
No, que s'havia de contemplar el cost que suposava pintar tota la façana i que els propietaris...
Tota la façana, sí.
Semblava bé...
Inclús també que un botiguer podia posar la part de baix d'un color per cridar l'atenció al seu local, i no tenia per què fer tot l'edifici.
Sí, això és el que va acabar generant un debat.
Va generar una cosa
així.
Escolta, amb el tema del pla urbanístic que deia l'Arnau, jo crec que sí que...
No obrim el debat del pla urbanístic, que ens queda un minut i mig.
Jo crec que és ara quan no hi ha pressió urbanística que s'ha de fer i ja portem molts anys que no s'ha aprofitat.
Perfecte. Doncs tindrem temps de parlar-ne. Us convoquem al proper 20 de novembre, que tenim el proper programa. Recordeu que és cada 4 setmanes, per tant, toca el 20 de novembre. Abans d'acabar, Arnau, tenim missatge?
No tinc cap missatge i crec que va per llarg.
Però jo no podré viure ara sense saber-ho, això.
Es compromet a enviar-nos un WhatsApp i el Twitter d'Ona Codinenca. Aquesta nit diran quin número va l'Arnau Ramírez a la llista
sobretot,
del PSC Congrés.
Sospito que serà entre el 10 i el 15. El 12, el 14, jo crec que serà una cosa així.
Molt bé, doncs...
Així ho espero.
Mirem de més tard ho concretem per Twitter, per Facebook o per on faci.
És el que espero, ja veurem.
Molt bé. Doncs Mercè Serratacó, de Junts per Sant Feliu, gràcies. Joan Fontserè, de Convergència, gràcies. Pau Ibars, d'Esquerra, gràcies.
Gràcies, bona nit. I només afegir que és un plaer debatre amb totes les opinions i tots els grups presents.
I Arnau Ramírez, també gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Ho deixem aquí. Com dèiem, tornem el dia 20 de novembre. Ens podeu recuperar per internet, www.onacodinenca.cat, i allà on calgui. Us diem que estem a punt de celebrar els 10 anys i que us demanem que ens envieu fotos amb la ràdio amb la que ens escolteu. Gràcies.